Duros a quatre pessetes.
El govern central ha aprovat aquesta setmana el nou decret de suspensió dels desnonaments a famílies sense alternativa de l'habitatge i la prohibició del tall de subministrament a famílies vulnerables i persones en risc d'exclusió social. El decret té vigència fins a la fi de l'estat d'alarma, és a dir, fins al 9 de maig. Volem saber exactament què significa i anem a llegir també la lletra petita. Així que saludem a Joan Carles Codina, soci d'Escoda Codina Advocats. Joan Carles, molt bon dia.
Molt bon dia.
Els desnonaments han quedat totalment suspesos?
No, tampoc és això. Hi ha matisos.
Anem a veure la lletra petita, vinga.
Vinga. A veure, hi havia un decret ja que estava en vigor, que és el Real Decret Llei 11/2020, de 31 de març, i ara el que hi ha hagut, que va entrar en vigor ahir justament, és una modificació d'aquest Real Decret, i es modifica l'article 1 i s'introdueix un article 1 bis. Què és el que s'està fent ara? Doncs el que s'està dient és que des d'ahir, 23 de desembre, fins que s'acabi l'estat d'alarma,
sí.
Qualsevol arrendatari que estigui en una situació de vulnerabilitat econòmica podrà obrir un incident davant d'un procediment de desnonament i el jutge, un cop comprovi que efectivament existeix aquesta situació de vulnerabilitat, tindrà que aturar el desnonament, tindrà que suspendre'l. Paral·lelament amb això, automàticament l'administració de justícia, a través del lletrat de justícia, té que enviar tota la documentació als serveis socials perquè facin un informe. En aquest informe han de dir quines són les mesures alternatives a la situació habitacional que necessita aquest arrendatari i la seva família. I un cop estigui fet aquest informe, que en principi té 10 dies per fer-lo, l'administració, abans que s'acabi el plaç màxim, que el plaç màxim s'acabaria quan s'acaba l'estat d'alarma, hauria de donar compliment a aquest informe. Un cop doni compliment a aquest informe, el jutjat tindria que aixecar la suspensió i continuar amb el procediment de desnonament. ¿Vale? Això respecte als arrendaments. L'article 1 bis el que fa és introduir una cosa molt, molt novedosa, que és que en situacions en les quals algú estigui ocupant una vivenda sense títol, és a dir, els ocupes,
sí,
i alegui situació de vulnerabilitat. Però aquí també hi ha una cosa que aquí se n'ha parlat molt i diu, ostres, els ocupes podran també demanar la suspensió del llançament. A veure, es parla de situació de vulnerabilitat i, a més, que estigui dintre del que seria la llei de la dependència. Per tant, s'està restringint molt el col·lectiu que realment, el col·lectiu ocupa que es podria beneficiar d'aquest decret és molt reduït, perquè havia d'estar en una situació també de dependència. I llavors el funcionament seria el mateix. Hi ha un procediment de desnonament, en aquest cas de llançament, de fer fora aquestes persones, doncs podrien crear aquest incident, alegant vulnerabilitat i alegant, a més, doncs, aquesta situació de dependència, i el jutge, si comprova que efectivament és així, doncs podria acordar la suspensió. Que l'administració donin una alternativa habitacional a aquestes persones o bé s'acabi l'estat d'alarma. Quins són els problemes que jo veig aquí? Primer, que ja ho estem veient, que l'administració va desbordada. L'administració no tindrà temps ni tampoc tindrà recursos per donar una alternativa habitacional a aquestes persones. Per tant, veurem que tots els arrendaments que siguin suspesos als seus desnonaments, veurem com els plaços s'esgoten quan s'acabi l'estat d'alarma. No sabem quan s'acabarà. En principi està previst pel mes de maig, però depèn de com vagi
la pandèmia,
es pot allargar més. Però aquí és una situació molt complicada, perquè està clar que aquestes persones i aquestes famílies les hem d'atendre, no les podem deixar de banda. El que passa que sempre és el mateix. Sempre qui té que pagar és l'altre. A l'exposició de motius d'aquest decret es diu que el parc de vivendes públic i social només dona assistència a un 2,5% de les famílies que ho necessiten. La pregunta és, bueno, i per què heu deixat passar tant de temps? Els està passant com a la cigarra i a la formiga, no? És a dir, estem castigant els estalviadors, que millor han aconseguit tenir un pis seu i un altre que el poden llogar i amb això complementen la pensió, però en canvi l'administració no se n'ha adonat que hi havia aquest 2,5% i ara, de cop i volta, el que vol és, d'alguna forma, pues, repercutir aquesta deficiència, aquesta mancança o aquesta mala gestió en el ciutadà. Perquè sempre estem dient el mateix. Espanya no és un país de grans propietaris, n'hi ha alguns, però la majoria de les propietats, com que som un país de propietaris, està distribuït en família. O sigui que el més típic és que sigui aquella persona jubilada que a part de subir-te un pis o tres dos pisos, doncs clar, si suspenem aquests desnonaments el que estem és perjudicant la seva situació, la seva renta personal, no?
Mm-hmm.
És veritat que la llei diu que el jutge haurà de contemplar la situació econòmica que té l'arrendador. Però clar, sempre aquest arrendatari que no té cap propietat sempre es considera que la seva situació econòmica és pitjor que la que té una vivenda, si mirem només des d'aquest punt de vista, no?
Mm-hmm.
I en aquest sentit, doncs penso que s'està creant un greuge comparatiu important, no?
Mm-hmm. Joan Carles, s'havia parlat de que estaven aturats els desnonaments, però hem vist aquests mesos també com s'han desnonat persones, perquè es van aturar els desnonaments durant el primer confinament, diguéssim, però després es van aturar, no és que es van suspendre, i de cop i volta hi ha hagut una avalanxa de desnonaments que, com la justícia estava tancada, no s'havien pogut executar. Això també pot passar a partir d'ara? És a dir, les persones que ens estiguin escoltant i que potser tenen una persona que ocupa casa o que poden ser desnonades, com funciona? Afecta els nous desnonaments que es podrien aplicar a partir d'una data en concret, o aquells que ja estaven també ja decretats i que s'haurien d'executar en les properes setmanes no es podran fer?
No, aquest decret que va entrar en vigor ahir tindrà efectes retroactius, és a dir, qualsevol desnonament que no s'hagi fet es podrà aplicar i es podrà suspendre.
Uh-huh.
El que sí que és veritat que el mateix decret, perquè no sigui un efecte Crida, el que fa respecte a les vivendes ocupades sense títol, el que està dient és que aquelles vivendes que s'ocupin a partir del dia 23 no es podran beneficiar d'aquest decret. És a dir, aquelles ocupacions que tinguin de vivendes que es vulguin beneficiar de la suspensió dels llançaments, només ho podran fer-ho aquells que s'hagin ocupat abans del dia 23 de desembre.
Mm-hmm.
Això respecte a les ocupacions. Respecte a les vivendes llogades, que tenen el seu corresponent contracte, doncs, mentre el llançament no s'hagi produït, podran al·legar aquests arrendataris aquest decret i podran provocar aquest incident de suspensió, i el jutge, si es comprova realment la vulnerabilitat econòmica d'aquestes famílies, haurà de decretar la suspensió.
Mm-hmm. Doncs queda dit. Abans d'acabar, una darrera pregunta. No tens que de cara al mes de maig, quan en teoria s'aixequi l'estat d'alarma, es pot produir un cul de sac a l'hora de que hi hagi moltes coses a fer, de que s'estiguin deixant de fer?
Sí, clar que sí. Però a més a més, pensa que ara mateix, si parlem d'aquí al mes de maig, són 5 mesos
mm-hmm.
de suspensió. Però clar, imaginem que fos el mes de maig que s'aixeca l'estat d'alarma i, evidentment, s'aixequessin aquestes suspensions, des del maig fins que es pogués ir remei el llançament poden passar 5 mesos més o 6 mesos més. Primer, perquè l'administració de justícia ja va sobrecarregada de per si, i està clar que la pandèmia l'està situant en una situació d'estès encara molt més gran. I, per tant, si l'Estat no dona més recursos a l'administració de justícia per agilitzar certs procediments, doncs al final ens trobarem com molts treballadors estan patint, que malgrat que estan amb la situació sense treballar pel tema del Covid, no estan cobrant les seves corresponents pagues que els hi toca, no?
Mm-hmm.
L'administració està absolutament desbordada, i això és una situació que ja també depèn una mica la gestió, i bueno, suposo que també la situació és molt extraordinària, no?
Mm-hmm.
Imprevisible.
Doncs caldrà veure com va la primera part d'aquest any 2021 que està a punt de començar. Joan Carles Codina, soci d'Escoda Codina Advocats, moltíssimes gràcies i molt bon any nou.
Moltes gràcies, molt bones festes a tots. Que vagi molt bé. A reveure.